Totes les detencions es varen fer ahir divendres i no es descarta que n'hi hagi més en les pròximes hores.
Fins aquí la informació. Més notícies al butlletí de les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Cada minut que passa és una altra oportunitat de continuar canviant. Aquesta és una frase de plena vigència i correspon a la pel·lícula Vanilla Sky, estrenada l'any 2001. Certament, a la vida de cada persona sempre es produeixen canvis. Alguns són positius, d'altres, evidentment, negatius. Uns són voluntaris, d'altres, en canvi, responen a causes alienes a la voluntat de l'interessat. Per altra banda, uns són individuals, mentre que d'altres són col·lectius. El cas és que a l'existència de cada ésser humà hi apareixen noves persones, noves experiències i també, per què no, nous reptes. I si no, aquí hi ha la Covid-19 per demostrar-nos-ho sense lloc a dubtes. Benvinguts. Avui tenim dos convidats que responen al nom de Xisco i Manel. Tindrem en primer terme la conversa amb en Xisco, el qual ja saludem. Gràcies per acompanyar-nos aquí, Xisco, in situ. Més faltaria. I per situar-nos un poc i per situar, no tant a tu, sinó a l'audiència, les persones que ens escolten, Xisco, escoltarem quatre pinzellades biogràfiques, per tant, de la teva vida.
El perfil.
En Xisco és un empresari de 48 anys, casat i pare de dues nines. Nascut a Palma, reconeix que un punt d'inflexió a la seva vida va ser el trasllat a Barcelona per estudiar empresarials a la universitat i residir en un col·legi major. Des de ben jovenat s'ha sentit atret pel món de la cuina, com a comensal i com a cuiner. Esportista, inquiet, dinàmic i emprenedor, ha fet feina a distints àmbits professionals: banca, agència de viatges, concessionari de cotxes, màrqueting estratègic. El 2013 va fundar, amb altres socis, la fàbrica de cervesa Beer Lovers. Li encanta el tennis, llegir el diari i viatjar. I admet que, en general, la vida que du l'omple i el fa feliç.
Idò, Xisco, ja coneixem a grans trets la teva vida, un resum molt resumit, evidentment, i acabava dient aquest perfil que la vida que dus t'omple i et fa feliç. No sé si tothom ho pot dir. Tu ets una persona feliç, per tant.
Sí. Pues a mi, jo som una persona que ja fa molt de temps vaig decidir ser molt positiu, me considero un privilegiat, essencialment pues, perquè tenc salut, perquè puc disfrutar de la meva família i dels meus amics. I a nivell de feina, bueno, pues, escolta, segur que hi ha hagut temps millors, però... és igual, en el final tenc un molt bon amic que diu una cosa que d'aquí un any no te preocuparà no és un problema, i això procuro pensar-ho molt sovint.
És bona aquesta.
Sí, i és una cosa que en general quan fas aquest pensament dius, esperem que el que està passant d'aquí un any encara pensarem el que està passant ara, la qual sí que és un problema important, però bueno, maldament ja que aprendre això en filosofia, en positivitat, uh-huh. I queixar-se molt poc perquè bueno, repeteix que som un privilegiats.
Totalment d'acord. Si et sembla, com acostumem a fer en aquest programa, Xisco, ens remuntem un poc en el temps fins al principi de la teva vida, per tant a la teva infantesa. Quin és el teu primer record o quin tipus de records tens com a nins a la vida en general i també, per tant, a l'etapa estudiantil que també, evidentment, vares tenir?
Pues tampoc tinc un moment d'aquests que diguis, ostres, record perfectament. Jo era un lop al menjador i un dia del meu aniversari, dinant a casa meva predina, me vaig fotre una safata enorme de mongetes saltejades en jamón. I mon pare i ma mare no s'ho podien creure. I és una cosa que me'n recordo sovint. Mm-hmm. Perquè jo era molt poc menjador i ara som massa menjador.
I quants anys feies? Perquè era el teu
jo devia fer 6 anys o uh-huh. Una cosa així. Bé, una anècdota que me'n recordo de quant en quant.
Mm-hmm, correcte. I com a estudiant, t'agradava estudiar? T'agradaven més els números que les lletres? T'agradava tot?
Sí, jo tenia el meu predí... era físic i se va dedicar tota sa vida a fer professor de matemàtiques. I jo l'idolatrava i entrava dins casa seva i ell corregia exàmens. I era una persona, a més, que tenia... Feia un numerós... Era d'una pulcritud extraordinària. I jo m'encantava veure-lo fer feina. I me vaig enamorar de les matemàtiques. A més, se m'adonava més o menys bé. Uh-huh. I bé, era un estudiant molt normal. No era un estudiant de no suspenia, però tampoc era un estudiant d'excel·lents. Però sí, era més de números que de lletres. Les lletres... A més, darrerament he tingut un parell de xerrades i dic que dura la sintaxi.
Vols dir?
Oh, jo la trobo, jo que sé això de ses llengües i sa sintaxi, pues, concretament sa llengua castellana, que se dona molta sintaxi, dic, que dura sa sintaxi.
Caram, sí, això, que cadascú té... Això,
bé, no? Aquí dirà que són ses derivades, lo dur, no? Correcte, però per jo sa sintaxi.
Mira per on. I al marge de l'escola, recordes a quins jocs jugaves? No sé si eres ja, de futbol...
Jo era futbolero, empedernit, i després vaig tenir èpoques que me jugava bàsquet, però sí, pilota. Pilota i gent corregent darrere una pilota.
Mm-hmm. Tenis també o no encara?
Bueno, jo vaig començar jugant a tenis molt, molt petit, però bueno, lo típic que ton pare i ta mare t'apunten a classes. Mm-hmm. I bueno, vaig anar a classes un temps, però no. Per dir-ho de qualque manera, m'estirava molt més el futbol, sobretot el futbol de més petit, i després quan vaig créixer una mica el bàsquet m'agradava molt.
Uh-huh. I de cara a un futur, quan eres nin, què et plantejaves ser de major? La típica pregunta, no? Què voldràs ser de major, Xisco?
Matemàtic.
Matemàtic?
Jo deia matemàtic. És el que passa, que claro, per ser matemàtic, aviam em vaig donar compte que havia que tenir un cervell una mica més desenvolupat que el meu. Aleshores vaig anar canviant altres opcions. Claro, a mi m'agradava tot el tema de les ciències, aleshores arquitecte, enginyer... I després vaig veure que la física també se me feia un poc feixuga i vaig dir, bueno, idò no serà tampoc. I va ser quan vaig acabar empresarials, que és una d'aquestes solucions que te permet, és una cosa per endavant. Uh-huh. I ja ho veurem.
A veure què se'n deriva, no? Que efectivament això devia ser, supòs, Xisco, tu ara m'ho confirmes o no, un punt d'inflexió a la teva vida, no només per començar la carrera universitària, sinó per on la vas dur, no? On la vas dur a terme.
Sí. La decisió aquesta, a més, és una decisió flash, perquè jo me'n recordo encara COU, el que ara seria segon de batxillerat, vaig fer ciències pures i quan hi ha dues classes de física vaig dir no.
Això no.
Aleshores me vaig passar el que en aquell temps era lletres mixtes, lletres matemàtiques. Uh-huh. I ja va ser, vaig fer empresarials i aleshores sí que me vaig enfocar a anar-me'n a Barcelona a estudiar. Uh-huh. I sí, aquí comença un poc, que aquesta decisió va ser una decisió instantània, va ser les físiques no van bé, lletres mixtes i vull estudiar a Barcelona. Uh-huh. I bueno, comença ja tot el procés que acaba efectivament anant a Barcelona. Uh-huh. I
expliques un poc aquest procés, l'adaptació, perquè no sé si tu havies estat a Barcelona o a grans ciutats moltes vegades, si era un lloc, diguem-ho, en el qual et senties còmode, o era una descoberta, perquè vas estar, crec, també en un espai concret amb altres estudiants i tal, amb molts de mallorquins. Com vas viure aquella etapa?
Bueno, nosaltres familiarment teníem certa vinculació amb Barcelona, perquè la meva predina hi havia nascut, el meu predí jove hi havia viscut, hi vivia, de fet, no, hi va viure molt d'anys. Aleshores teníem bastanta vinculació amb Barcelona, jo hi havia viatjat un parell de vegades, teníem bastanta vinculació. I, bueno, en aquell moment, pues, la universitat on jo volia estudiar estava a Barcelona, i una de les decisions va ser anar a un col·legi major, i concretament el que mos va fer il·lusió era el Ramon Llull. Uh-huh. I bé, pues, sí, és Ramon Llull te canvia. Jo venia d'una escola concertada i arribes a Ramon Llull i dius, ostres, això és realitat.
I per on passava aquesta realitat? O què tenia de nou aquesta realitat?
Perquè veies gent de tota casta, de tot color, veies... Claro, un poc aquí vius una bimbolla, en certa manera, no? Aleshores arribes allà i comences a conèixer gent que té procedències superdiverses, i ja no dic procedències geogràfiques, i procedències socials, econòmiques, gent que s'ha de pagar la carrera, gent que està en becats, i claro, allò sortia completament de la meva... de lo que jo coneixia.
Els teus paràmetres.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I aleshores vas coneguent en aquesta gent i la teva visió, la teva perspectiva comença a ampliar-se i, bueno, i la veritat és que per això va ser un canvi, va ser un, com, el que tu dius, un punt d'inflexió, un moment d'aquests en què dius... Bueno, fins en el punt de que la meva filla, que ja t'he dit fa 15 dies que la meva filla té 18 anys i s'ha anat al mateix col·legi major.
Caram, és a dir que...
Avanti.
Hi ha un bon record i continua familiarment.
I sobretot hi ha un aprenentatge, hi ha un vincle i aquesta sensació de que te va suposar un... des d'un punt de vista de pensament i de moltes coses, suposa un sí, sobretot un aprenentatge, conèixer coses que van més enllà de lo que és el teu àmbit, i això m'apareixia molt interessant.
I en aquest sentit que apuntes, Xisco, precisament, hi va haver algun comentari, alguna lliçó d'un professor, o una anècdota, una situació amb la resta d'estudiants a l'escola, en el propi col·legi major, que encara avui recordis, o que et marcàs d'alguna manera?
Pues no te sabria dir. Ja t'he dit, jo tinc molt mala memòria, i a més, però no tinc tampoc un...
No I en sé. Què et quedes, Idò, en positiu, sobretot que en tens bon record bueno, d'aquella etapa en el Col·legi Major?
Els meus amics actuals segueixen sent els que vaig conèixer en el Col·legi Major i a l'entorn d'aquesta... Aleshores, vulguis que no, això te marca, no? Uh-huh. I això, doncs, hi tinc molta... Bueno, ja no només un molt bon record, sinó que a dia d'avui és una realitat que el grup d'amigots i tal som diguéssim, la base, la sensi, som els que estèiem en el Col·legi Major. Després, evidentment, els grups aquests s'amplien i però
el nucli, diguem,
sí, el nucli surt des que varen coincidir en el Col·legi Major.
Tots mallorquins o també n'hi havia això d'altres procedències geogràfiques, com deies?
Bueno, claro, és que hem tornat a viure aquí, pues la majoria són mallorquins, però n'hi ha també de catalans, n'hi ha de... I després allà feies amics d'arreu, de bascos, gallegos, valencians, no sé, de moltes bandes.
Clar. I ara que apuntes això, Xisco, jo personalment sempre he pensat que de vegades la vida de les persones acaba no sent allò que apareixia, des d'un punt de vista que un estudiant que pot ser molt brillant, que treu 10s i 9s, que col·lecciona això, excel·lents, acaba tenint, a vegades per circumstàncies o per voluntat també, una feina, diguem-ho així, modesta, i en canvi una persona que aprovava justet pot, per què no, ser un gran empresari i, entre cometes, això és molt relatiu, haver triomfat a la vida, no? No sé si t'ho has plantejat o si...
Sí, ho he pensat molt, això. I en el final jo crec que... bueno, en primer lloc, l'èxit o el fracàs crec que és una perspectiva que, bueno, que la societat té unes visions de l'èxit i els fracassos, però que moltes persones poden entendre que jo què sé, pues, per exemple, haver disfrutat de surar les meves filles, pues, jo és un èxit, per exemple, no? I després, respecte a això que deies, és completament veritat que gent que apuntava moltíssim pues, no ha fet tant de camí, i gent que potser no apuntava tant sí que ha fet tant de camí. Jo aquí, sobretot, i ara que ja entra potser més en qüestions de feina, jo crec sobretot que la gent que ha fet camí són les persones que tenen intel·ligència emocional. Són les persones que se saben comunicar, són les persones que saben delegar, les persones que saben fer feina amb altres persones. Són aquestes coses que la universitat te les conten, però no te les ensenya.
Això volia dir, com a matèria establerta.
Efectivament, i no hi són. Aleshores, és una cosa que va una mica amb el caràcter, i és un poc un... I a mi m'agrada molt que sigui intel·ligència emocional, perquè crec que és una cosa que, a més, la vas desenvolupant. És a dir, a mida que veus, a mida que... En el final, fas camí no per lo bo que ets tècnicament, fas camí per les teves capacitats per relacionar-te, per entendre, per empatitzar, per escoltar, una cosa que... Per algo tenim dues orelles i una boca.
Ben cert, i tant.
I no sabem escoltar, no? Sabem sintaxi, però no sabem escoltar, no
la
sabem escriure.
La ràdio ho intentàvem, escoltar un poc.
Jo, per això, és que me busco, jo sé sintaxi, me va... Tenim sintaxi, però no sabem escoltar, no sabem xerrar, no sabem escriure. És així.
És la realitat, sí. En molts casos és així, tristament. El cas és que ja que obries el meló professional, per dir-ho així, Xisco, tu, com escoltàvem en el perfil, has tocat moltes branques. Ho repassam així ràpidament. Banca, agències de viatges, concessionari de cotxes, màrqueting estratègic, d'ús ara una camiseta encara estiuenca, màniga curta, Beer Lovers, que és l'empresa que vau crear amb altres socis ja fa 7 anys, el 2013. És a dir, això, no? Molt, molt polifacètic, i al mateix temps molt intens, supos, no?
Jo és que la frase que has dit només començar, que xerrava de canvi, he apuntat, cada moment que passa és una oportunitat per canviar.
Correcte.
Me l'he apuntat i tot, perquè jo considero que es canvi, que s'adaptació ha de formar part, és necessari, està en permanent sí, recerca de lo que ha de venir i en permanent adaptació. I jo, la veritat és que mai m'ha fet massa por canviar. Aleshores, m'he mogut un poc, en part per, bueno, per oportunitats que te sorgeixen, i en part per lo que m'ha fet il·lusió fer. He tingut la sort de poder-me moure molt per lo que m'ha fet il·lusió fer. I fa un any, jo fa 7 anys que som, que vàrem fundar la cervesera, però fa un any i mig, pues, un poc, o fa més d'un any i mig, però fa un any i mig se va materialitzar la meva il·lusió de ja de fer feina dins la cervesera.
Una empresa cervesera que supos que no hi ha massa tradició a les illes i en concret a Mallorca.
No, absolut, que va.
Per què aquesta idea d'on va sorgir, si es pot saber, Xisco?
Bueno, això és un... Nosaltres som 6 socis, 3 parelles, i el cosí de la meva dona és que un dia mos crida de des del 2012 i mos diu, muntava una fàbrica de cervesa. I li van dir, espera, que m'ho pensant, vale, fet.
I... També dit i fet.
Sí, va ser dit i fet. Bueno, això no vol dir que no se fes una anàlisi molt profund i que no se fes... Però... Bueno, al final, pues, la decisió s'ha d'aprendre perquè és una cosa que és il·lusionant, no? I d'ençà, la veritat és que està sent una aventura molt, 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 molt divertida, i és un món que jo desconeixia absolutament. Després, quan t'hi fiques, jo crec que com la majoria de mons, extraordinari, que té una amplitud i una quantitat de matisos fantàstiques. Bueno, és un món que a mi me va fer molta gràcia i vaig tenir l'oportunitat de poder-me-hi dedicar. I la veritat és que estic molt content.
Hem de deduir, Xisco, pel que deies, que sempre, com a persona positiva que ets, intentes treure allò positiu de totes les etapes vitals
que
et toca, no?
I també visceralment.
Això posto, em deia, evidentment, abans parlàvem directament del coronavirus, d'aquesta pandèmia que ens afecta a tots i tots els àmbits professionals, personals, etc. Per tant, l'empresa entenc que també, des del punt de vista empresarial, deu ser complicat sobre una empresa en aquests moments. Això que tu deies,
molt,
no?
Molt, molt, moltíssim. És una època terrible. És una època que, a més, bueno, nosaltres com a dependents que som del sector turístic i de bars i restaurants, que com sabeu tenen l'aforament limitat, etcètera, doncs ja podeu imaginar la baixada de ventes que això ha suposat. Bueno, així tot, el que dèiem, hi ha que intentar positivar, perquè si no ja... També és que crec que a vegades no hi ha altra alternativa. Si en una situació així no intentar veure que d'aquí 6 mesos o d'aquí un any les coses seran diferents i hem de cercar la manera d'adaptar-nos, pues, bueno, això és la feina. A part de que estem en un projecte molt il·lusionant, que és que feim una fàbrica nova. És a dir, feim...
A on, concretament?
A Campanet. El que era la nave de menestrelia, que se feia vidre bufat. I de, bueno, pues nosaltres hem agafat aquesta nave allà a Campanet, una nave molt xula, una nave que té d'haver 80 anys, una cosa així. I si no hi ha novetat, per mes de març inaugurarem la nova fàbrica, exacte. Que ja havia d'estar inaugurada el mes de juliol, però per raons òbvies
s'ha demorat un poc.
Perquè evident, bueno, bàsicament perquè teníem la producció d'enguany feta, és a dir, perquè pensàvem acabar la producció el mes de juliol i malauradament mos durarà fins a final d'any.
Però vaja, celebro veure't amb aquesta cara i aquesta, entre cometes, aquesta bona cara, dic, amb aquesta situació tan dura que estem vivint, sense perdre aquest optimisme.
També és important.
Vull dir, sens dubte que sí.
Sa part d'actitud davant d'una situació d'aquestes és molt important.
El que tu deies, l'intel·ligència emocional, també un poc, que s'ha de treballar a vegades també, no? L'actitud,
sí,
treure la part...
Sí, jo crec que la intel·ligència emocional té molt d'aprenentatge. I no vol dir aprenentatge de que t'ensenyin, sinó d'observar i imitar en moltes casos, en molt de casos, però sí.
Ben segur que sí. Deies de passada, Xisco, que vau ser 3 parelles, és a dir, la teva dona i tu, i dues altres parelles,
que
les
són,
que
són cosins germans de la meva dona.
Correcte. Això em planteja un debat. El tema aquest que una parella, en aquest cas tu i la teva dona i tu, feu feina plegats. Això tu ho recomanaries, no? I, perquè, clar, supos que és difícil discernir on comença l'etapa professional i on comença la personal. És a dir, quan esteu dinant, parleu de feina o està prohibit amb les vostres filles?
Com bueno, nosaltres, jo estic ficat dins sempre de la meva dona, és assessora fiscal, aleshores ella 2 números, però no està directament ficada. Lo qual, clar, tampoc és el mateix que si estiguéssim tots 2, no?
Correcte.
De tota manera, sí, a vegades xerram de feina... Bueno, a lo millor menys de lo que podria semblar, per tenir un negoci d'aquestes característiques en comú i tal, menys de lo que podria semblar. Ara bé, sí, bueno, com ha anat avui, vulguis que no, pues, ah, pues he estat de tal, he fet això, ah, bueno, vulguis que no surt el tema, però no sé, no et sap...
Amb normalitat,
diria. Sí, amb molta normalitat, no te diria que evitam el tema, però tampoc ni el cercam ni l'evitam, i surt quan surt, i... però bueno, sí, podríem... No, podríem parlar més. No.
No hi hauria problema, tampoc.
No.
Escoltàvem també la presentació, Xisco, en el teu perfil, que el món de la cuina, de la gastronomia, t'ha tret pràcticament sempre, tant sempre. Com a comensal, que ja ens deies, no sé si el punt d'inflexió va ser aquest aniversari de les mongetes que vas menjar.
Bueno, podria ser, podria ser.
I també com a cuiner, no?
Sí.
I clar, evidentment la cervesa és també món gastronòmic. D'on et ve aquesta afició per la gastronomia en general?
Pues no t'ho sabria dir. A casa nostra no hi ha cuiners així que diguis. La meva predina, per part de mon pare, era una... eren una... bueno, els meus predins eren de Mancada de la Vall i la meva predina era costurera, el que passa que feia feina dins casa seva i clar, que senyora que pues, cuina, jo que anava a casa seva, que hi anava sovint, però m'encantava veure la cuina. I predina, deixa'm fer això, predina, deixa'm fer allò. Me'n recordo que ella picava, feia una picada d'all obert i jo li demanava per batre la truita. Bueno, aquestes coses que fan els infants, i a mi me cridava l'atenció. Uh-huh. Si va venir d'això, tampoc t'ho sé dir, però sí que la cuina me cridava l'atenció. I després, el que te deia, va un cert moment en què me vaig donar compte que això de menjar per jo era... I a casa nostra sempre vàrem fer una mica de ritual, érem molt de dinar plegats, de sopar plegats i de disfrutar molt de les coses, això pues, te fa agafar carinyo. I, bueno, supos que hi havia aquesta... no sé com dir-te, però sí, de tot d'una me vaig animar a cuinar. Jo me quedava tot sol les quatre setmanes a Palma i ma mare que te dejo, no te preocupis, jo me faré algo.
Jo ho faré.
I efectivament, me faré el que fos. I m'anava espavilant, i claro, després quan te'n vas a Barcelona i saps cuinar, pues ets
el rei, no?
Ets el rei del mambo.
Tu tenies el poder allà,
sí,
no?
Sí, era Xisco, què fas avui? Vinga, què voleu?
Crec.
Bueno, és una cosa aquestes que...
I continues això exercint a la cuina?
Sí, nosaltres tenim una societat gastronòmica entre, de més, 22 amics, tenim un local per Palma amb una cuina i ens reunim de quant en quant a cuinar i a menjar, a beure.
Caram, que bé.
Bueno, és una d'aquestes sanes... Bueno, sana des d'un punt de vista de salut no, però des d'un punt de vista de mental i de, que això és molt important també, que no mos ne parlen de la salut mental.
I
per tenir salut mental, això d'ajuntar-te amb els amics, cuinar i menjar i beure dues cerveses i un pot de vi, pues, això va bé.
I tant. I després d'aquest confinament tan dur que hem passat i que tant de bo no hagi de tornar, encara es valora més, no? Situacions com aquesta.
Complint sempre, com a màxim 10, però també és molt, molt valorable.
Ben segur que sí. També diuen que és saludable fer esport, practicar esport.
Sí.
I tu l'esport ja ens ho has dit de nin, el futbol la tirava, el bàsquet també. Quin paper juga l'esport a la teva vida, Xisco? O ha jugat
sempre
en el passat?
Sempre m'ha agradat molt. El passat jo tenia molta facilitat per lesionar-me i era de més molt vago. O sigui, jo jugava molt, però entrenar-me no.
Ah, sí?
Sí, no, jo això d'entrenar, com deia en Charlie...
Tu no vols bons, eh?
En Charlie Reixac, correr és de covardes, no?
Això diu que va dir,
sí. I jo m'ho vaig agafar al pie de la letra i... però jo tenia molta facilitat per lesionar-me i aleshores tot aquest part de contacte tipus futbol, bàsquet, etcètera, pues, bueno, per poques paraules el vaig anar deixant i un bon dia, fa d'haver 10 anys aproximadament, pues, vaig dir, ostres, què podria fer? I el pàdel tampoc m'anava massa bé perquè es colzo. I vaig dir, tenis. I doncs, fa d'haver 10 anys que jugo a tenis de manera, o sigui, com un drogadicte.
Ah, sí?
Sí, és una cosa...
Cada dia?
Quasi. Jugo 4 vegades per setmana.
Caram.
3-4, aquella setmana, per exemple, fem mal temps, aleshores menys. Però no, molt. M'agrada molt, ho disfruto molt, gràcies a Déu. A més, no a nivell de físic, no me lesiono, aleshores... bueno,
t'agrada,
he tingut la
no?
sort i a més, quan vaig entrenar hi vaig amb la meva dona, la qual, a més, bueno, matamos varios pájaros en un tiro.
Clar, ho crec, per parlar també de l'empresa cervesera.
No, per parlar de feina.
D'acord. Des del punt de vista també esportiu, crec, Xisco, que vas anar a un esdeveniment, no sé si sol o amb uns amics, d'un esdeveniment d'àmbit internacional, que també et va marcar, no?
Sí. Això va ser un amic meu de Barcelona, en Albert, que ho fa el 2016, més o menys, sí, me crida i me diu, tenc 3 entrades per veure un partit de 6 nacions de rugby a Dublín.
Caram.
Vens, i jo li deia, jo no sé res de rugby. I diu, bueno, coincideix en Sant Patrick's, a Dublín, i Sant Patrick's és partit i tal, bueno, pot ser un fi de setmana divertit, i dic, tens raó. I d'ençà m'he tornat un apassionat en el rugby, de por que no he jugat en la meva vida, ni de prop ni en fora, no sé res.
Molt dur, diuen, eh?
Bueno, per lo que he anat coneguent, perquè ara mateix jo, pues, que era molt futbolero, l'he avorrit un poquet, i en canvi, de cada vegada, pues, te puc dir inclús qui ha guanyat la lliga neozelandesa de rugby.
Home, aviam, qui?
Crusaders, és equip de Christchurch.
Que bo.
Vale? Inclús he après geografia d'Austràlia i Nova Zelanda.
Gràcies al rugby.
Gràcies al rugby.
Caram, caram. I d'obre aquesta reflexió sobre el rugby, ens quedem un esport molt intens, com també ha estat molt intensa aquesta conversa tan xisco, que ja ho veus, som pràcticament a la
ja
hora del
no?
programa.
Sí, sí.
Esgotat. No te'n vagis, però, gaire on fora, t'acomiadem només provisionalment, perquè a la recta final, amb el segon convidat, en Manel, tenim aquest cara a cara, per no dir aquest freca freca, d'acord? Per tant, gràcies, Xisco, i fins aquí una estona. Nosaltres fem la primera pausa per la publicitat.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Avui, viu l'esport amb una jornada apassionant. Sintonitza IB3 Ràdio i gaudeix del millor futbol i futbol sala. Des de les 5 i 5 segueix la prèvia del Real Mallorca-Tenerife. Els vermells cercaran la segona victòria consecutiva. I a partir de les 8 i mitja, torna el Palma Futsal. Primera jornada de Lliga davant l'Antequera. Objectiu, primera victòria. Connecta amb la ràdio pública i gaudeix del millor esport balear. T'ho perdràs?
Aquest diumenge viu la final del concurs pop-rock de Palma al Mediterràdio. Des de les 8 del capvespre fins a les 10 coneix els seus protagonistes i recupera amb la ràdio pública els sons propis del certamen, que dues dècades després torna a convertir-se en un dels altaveus principals del talent musical illenc. En directe, des del Gremi de Palma, diumenge a les 8 del capvespre viu la final del pop-rock. El Mediterrani.
A Caldia escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
I hem escoltat la conversa, la primera, amb en Xisco, amb aquestes vivències, sens dubte, interessants a l'àmbit familiar, pare de dues nines, vinculat al món de l'empresa, per tant, això, emprenedor, entusiasta i positiu, i suposem que tots aquests qualificatius es podrien aplicar, sens dubte, també, entre altres, en el segon convidat, que també el tenim aquí als estudis centrals d'IB3 Ràdio, un company d'aquesta casa, en aquest cas d'IB3 Televisió, que respon al nom de Manel. Hola, Manel, benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu, Toni, per pensar-hi.
Només faltaria. Manel, tu, evidentment, coneixes la teva vida, però no tothom la coneix de la mateixa manera que tu. Per tant, si et sembla, fem un breu repàs del que ha estat fins ara, només fins ara.
El perfil.
En Manel és un periodista de 43 anys que fa feina els caps de setmana a IB3 Televisió. Abans va passar per Televisió de Mallorca i per la premsa escrita. Fill únic, va convertir la crisi en oportunitat per fer les maletes i anar-se'n a viure als Estats Units, a Nova York, a Miami en concret. S'hi va estar de finals de 2012 a mitjans de 2016, quan va decidir tornar a l'illa. Creu en l'amistat en majúscula i en el factor sort com a important a la vida de les persones. És amant de l'esport, com a espectador i com a periodista, i també com a practicant. Es considera una persona solitària, però sociable al mateix temps. A Twitter s'autobateja alhora com a mallorquí i foraster.
Idò, Manel, com hem fet amb en Xisco, també començarem pel final del seu perfil, que ell deia que era una persona feliç amb la vida que duia. Tu dius en el teu Twitter, això, justament, que t'autodefineixes com a mallorquí i foraster. Ens ho expliques un poc?
Sí, jo som mon pare d'un poble de Bajo, mon mare d'un poble d'Albacete, varen venir anys 60-70, foraster ho som, i no és tothom que ho pot dir que és foraster. Pot ser foraster de ser de Mallorca o de Salvaje Oeste. No hi ha lloc pus que digui foraster, pues ho som foraster, i de Mallorca, perquè me sent mallorquí i de les illes. De fet, acabo de venir de les Pitiuses ara, estar a 4 dies.
Ja et veia aquesta bona cara.
Sí, a Formentera i després un dia a Eivissa, i també vaig a Menorca un, dos pics a l'any també. M'encanten les Balears, sí, tenim un... És un privilegi. I...
Ho deia en Xisco abans, que som molt afortunats també des d'aquest punt de vista, sens dubte que sí. Hem d'adreçar-nos al nostre convidat com a Manel o Manolo?
Tu m'ho vas conèixer el 2000 i ja m'ho vas conèixer com a Manel. Jo sempre he estat Manolo, o mon pare o no Manolo era Manolito. Depèn de com. I a la meva pandilla hi havia un Manolo de 85 i 100 quilos, jo faig 60, per tant, un era Manolote i jo me vaig quedar Manolito. Però jo això va ser un invent que me vaig haver de... Ara sonarà com a Abuelo Cebolleta. En el 99 vaig acabar la carrera, vaig venir a fer pràctiques i me varen dir... vaig entrar al Diari de Balears en aquell temps i el Pacte de Progrés havia guanyat per primera vegada, s'havia duit mitja redacció a la mitjana de premsa, una cosa que s'ha repetit moltes vegades. Hi havia moltes vacants i me varen dir tu entraràs de becari a esports, que és el que jo sempre volia, i si no la cagues, perdó, a final de setembre quedaràs. I jo el primer article vaig firmar pues, Manolo Ferrera, i me varen dir de la direcció, això per un diari en català no queda massa bé. I vaig dir, Miquel, com si me vol dir el que vulguis, en tal tenir feina, i va sortir Manel, i Manel va quedar, i la gent que m'ha conegut del de 99, principalment per el tema periodístic, i a Palma...
Continua sent Manel.
Sí, però realment, de tota la vida, de Manacor cap allà, i cap allà vull dir, a la meva comarca de Llevant, sóc Manolo.
Carai, doncs, per tant, si em permets, jo diré Manel.
Tu digue'm com trobis.
O Manel ja. I Manolo amb alguna pregunta.
De 21 anys ja estic més que vosaltres.
Això mateix. Parlaves del teu origen i el que dèiem, tu vius a cavall entre Artà i Palma, tu vas néixer al Llevant, i néixer això, en aquesta zona, imprimeix caràcter, Manel?
Jo troc que sí, per un parell de motius. Jo vaig néixer a Artà, però... vaig anar a viure a cada ratllà tot d'una, els hiverns, primer 4 anys estertats, estius a cada ratllà, perquè ma mare feia anar de camarera de pisos a un bungalow, mon pare era xòfer, per tant, a l'estiu estàvem més a cada ratllà. I ja varen quedar fins que jo va tenir 18 anys, no? Sí que imprimeix, jo, de fet, per jo, Palma m'ho estic oblidat, però no d'ara, de sempre, no pinten res. El que no és Palma no existeix per ells. O si estiuetgen per quan hi ha Sant Jordi i tal, sí que li interessa, però... cada ratllada no.
Et veig reivindicatiu avui,
no,
eh?
Sempre ho dic, i de fet ho dic, i ho dic als meus amics de Menorca, dic, tant de bo mos adoptàs el Consell de Menorca allà a la comarca de Llevant i depenguessin d'ells. Així, per tu no mos faríem més cas.
Mira,
i això, supos que aquest te fa cercar també la vida, com que saps que a Palma no t'ajudaran, te cercar la vida i no esperes res de ningú. Si arriba, pues, mel, si no, pues, vas tirant i vas fent pinya.
Clar, sens dubte. Ara que parlaves d'aquesta situació, home, sí que hi va haver, per exemple, que seria un llarg debat aquest que acabes de plantejar, d'obrir, no tenim ara temps ni és el moment, però sí que hi va haver molta solidaritat, no només institucional, sinó social, respecte a la gran tragèdia que va ser les inundacions d'octubre, si no vaig errat, de l'any 2018. Com les vas viure? Tu eres per allà, estaves fent feina a Palma, quin record en tens, Manel?
Jo, com heu dit a la presentació, estic fent feina el cap de setmana i això va ser un dimarts i jo era a casa amb meus pares i jo veia que plovia de fora i plovia molt. Però a la darrera me pensava que havia de ser el que va ser després. Vaig començar a rebre el WhatsApp de grup de cosins i això, una fiola meva viu a Sant Llorenç, va començar a dir això...
Pinta malament.
Cotxes per aquí i tal, i al final se va liar. Va fer mal per tot. De fet, va morir un pare d'un amic meu, inclús.
Caram.
I... veus que moltes coses es podien haver evitat, no la catàstrofe en si, sinó tema de predicció. Jo entenc que tot això agafi de sorpresa perquè ningú s'espera això. Però han passat 2 anys i està la cosa igual. Ni sistemes de predicció, ni res. De fet, ho estan denunciant, segons quines formacions, de que per una cosa o per l'altra encara no s'ha fet això. I clar, tu dius, Menci, som en el setembre, som a l'octubre, Menci tornarà a passar i encara estarem igual. Jo vaig a córrer per Artà i veig els torrents igual. Dius, bé, va ser una desgràcia enorme.
Clar. I això que dius, que et va tocar de prop, si el pare d'un amic meu, d'un amic teu, va morir, entre altres...
Entre d'altres, no...
vides que es va cobrar, no?
Només, no? Clar, no només per això. És que, clar, tu veus... Jo vaig anar... El que te dic, jo dimarts no feia feina, però dimecres, o la tele me van dir que no m'havien de mester, bueno, me van criar un amic meu per Euronews, vaig fer una cosa per Euronews, i dijous, i divendres, i dissabte, i diumenge, sí que vaig anar. Ja va ser molt dur... I, clar, estàs a la teva comarca, coneixes gent, has d'anar allà...
Actuar com a professional.
Clar, jo som d'Artec a ratllar, però Sant Llorenç i Sant Severa com si fos que nostre, també, bàsicament.
Clar.
Que la millor i això. I, clar, de tots els moments durs, jo en recordo un que era un... que crec dissabte, cercàvem en el nin, en Artur. I, clar, jo me va tocar anar a Sillot, a mem si el trobàvem, però tu pensaves... vull que el trobin, però no me vull trobar jo.
Clar, o el contrari
en aquell nit, o més desagradable fins i tot, perquè va sense excavadora i jo que sé, si fan feina, va, superdesagradable. pitjor estaven ells, òbviament, però...
Sí, sí, que no era una situació fàcil tampoc
per tu,
professionalment
parlant. No era fàcil per cap de nosaltres. No, no, i tots els companys nostres a la tele, i a la ràdio també, va ser una prova molt dura i van estar tothom molt bé perquè no era fàcil. Emocionalment no som massa, que som de la comarca, però ho vàrem patir, i al marge que siguis de la comarca no, és vera que va molta solidaritat de la resta
global.
De les illes, sí.
Correcte, i d'un punt d'inflexió, sens dubte, a la vida de moltes persones, tristament, aquestes inundacions de l'octubre del 2018, és a dir, ara farà anys. Parlem d'un altre punt d'inflexió teu, Manel, perquè podríem parlar també de la infantesa i de més, però com que la teva vida també, igual que la d'en Xisco, és prou intensa, un punt d'inflexió important, si no ara tu m'ho rectifiques, va ser l'any 2012. Per què?
Sí, perquè, mira, just ara fa 10 anys, finals del 2011, el govern del Consell de Mallorca, Ana Maria Salom, va decidir tancar Ràdio Televisió de Mallorca i sense cap opció ni de recol·locar ni d'intentar cercar qualque solució, 120 persones van anar al carrer. No només van anar al carrer, sinó que varen ser com uns apestats, vetats d'entrar a IB3 mateix, a gabinet de premsa, etc. Més la crisi, total, no tenien res a fer.
Això vol dir en plena crisi, clar.
2012, tot 2012, jo vaig... Bueno, ja duia uns anys fent feina, tenia bastant de contactes, però no... Bueno, no vaig tenir res.
On s'arriba en aquests moments, Manel, perdona, un incís, s'arriba a desesperar, perquè clar, dius això, contactes, telèfons que un té, que et fan molt de cas perquè tu presentaves esports a Televisió de Mallorca, de llarga trajectòria, tothom que esperaves que et respongués d'una manera et va respondre, o al contrari, pel que dius?
Una cançó que jo li vaig sentir a Eric Clapton que diu "Nobody knows you where you when you are down and out", vol dir que ningú te coneix quan estàs a baix, i això, molt agradi o no molt agradi, és ben cert.
No puc dir res. Tal qual.
Sí, el... però no, no te pot afectar, no te pot enfonsar. Millor, hi ha gent que ho ha passat molt malament. Hi ha gent que... Bé, però hi ha gent que tenia fills, hi ha gent que... Vull dir, que no tenia un matalàs. Ens van pagar indemnització, però la meitat de que estipulava la llei en aquell moment. Vull dir, caram, en Rajoy encara no havia aprovat els 20 dies, però en Maria Salom ja ho va aplicar perquè sí, i... En fi,
això és una situació de, molt, molt dura.
Sí,
eh?
L'advocat del sindicat ni tenia ganes de recorrir ni res. En fi, d'aigual. La qüestió és que després de 8-9 mesos cercant, pues, me'n vaig anar. Vaig dir...
Cercant, per, si em permets, per Mallorca, per les illes, per la resta d'Espanya?
No, també tenia un període de mig per Barcelona, lo típic, però bé, vull dir, era un moment complicat per tots.
Per tothom, sí, sí.
Hi havia 120 com jo.
Clar.
Vull dir, en fi, no... Amb el temps dius, bueno, no passa res, bueno, no passa res.
M'he de buscar la vida.
Vaig decidir, què faig? Me'n vaig a aprendre anglès, perquè aprendre anglès t'ha anat d'anar. Aquí estan molt bé les acadèmies, els professors, però o te'n vas a viure un cert període allà. I jo vaig decidir anar-me'n res, a provar, una espipillada. En un mes, mes i mig, un mes i mig als Estats Units, per què no?
I tenies algú en contacte?
Tenia
o no?
Un excompany meu, en Fernando Alonso, que era a Nova York, i, però bé...
Fernando Alonso, però no el pilot, no?
No, aquest no és pilot, és realitzador. Però, i fotògraf.
Correcte.
I també tenia una amiga investigadora en el Mont Sinai. Tenia un parell d'amics coneguts, però tampoc eren amics meus íntims, però vaig anar cap allà.
Provar un poc, eh?
Sí, vaig fer classes de matins d'anglès a una acadèmia, i a hora baixes per descobrir com era aquell país, i res, les dues setmanes ja tenia clar que me'n volia quedar.
Sí?
El que passa és que per quedar-te demostré un visat, bla, 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 i aquí ja vaig veure què podia fer. Després, la darrera setmana vaig anar a Miami, perquè tinc un bon amic meu que feia una tele a Miami.
A un hotel, dius?
A una tele.
A una tele, perdó, una tele.
Una tele, Media Pro.
Correcte.
I vaig veure un jefe seu, em va dir, si tinguessis visat, te contractarien segur. I una de les coses que m'ha dit, que flipareu un poc, em diu, bé, casa't amb una cubana, per 10.000 dòlars te casa amb la cubana, que ja és ciutadana aquí i ja està. Caram, vaig dir, no, gràcies. Em vaig tornar per Nadal a Mallorca.
Ostres.
Però em vaig cap de cercar un visat. Un visat de periodista, que era com a corresponsal allà, no? Corresponsal allà vol dir corresponsal de veres, rotllo Televisió Espanyola, els paguen de veres, estan en nòmina. En els cas de Balears, ningú té un corresponsal als Estats Units. La qüestió era de freelance, però si te fan el paper com a corresponsal, ja puguis anar. El diari de Mallorca, on jo havia estat fent feina, en principi va dir que sí. En gener, febrer, el director que hi havia llavors se va tirar cap enrere. I m'hi quedava sense res. I me'n vaig tornar a anar els 3 mesos de turista.
Clar, que això té data de caducitat.
com a turista, com a sense avisat, podria estar 3 mesos o menys un dia.
Clar, és a dir, 89 dies, per dir-ho així.
Efectivament, i allà vaig estar de matins estudiant a la mateixa acadèmia, fent amics i coneguent tal, i els herbàcies de cambrer, un parell de restaurants. Primer un, després l'altre. Mentre intentava tramitar, bé, que qualcú me fes un visat de periodista.
Clar, permetem un petit incís, Manel. Això que dius, fent feina de cambrer, tu que havies estat una imatge pública a Televisió de Mallorca, presentant esports, que hem de pensar que era la teva vocació, per circumstàncies de la vida et veus a Nova York, això ho has triat tu, dins de la situació que hi havia, i fent de cambrer, que no sé si ho vas triar perquè era la teva voluntat o per falta d'altres oportunitats. En aquest sentit, et cauen els anells, et veus frustrat un poc o dius, mira, és el que m'ha tocat viure i endavant.
Jo ho tenia bastant clar. De fet, quan te'n vas allà, si tens anells, t'acaben ràpid, perquè per començar jo vivia tot sol en el meu pis i allà estava compartint o vivint un matalàs en terra amb dues persones més. Dues persones, altres situacions, però vull dir, comparteixes pis, d'una qualsevol manera, cobres en propines i ets un immigrant. Que això per això em fa gràcia, que ara quan sents gent, comptes immigrants d'aquí, que n'hi ha de tot tipus, òbviament, però també n'hi ha de tot tipus de mallorquins i de forasters.
El que dèiem, al principi.
Que no tothom és igual. Clar, jo vaig estar allà i vivia com a estudiant de matins, però com tant d'altres, i de cambrer...
Amb un sol...
Cambrer alegal, t'ho dic ara. No pots fer feina de cambrer, jo era com a turista. Amb un sou que, bueno, me donava per viure, perquè ja en propines, pues, vas tirant.
Quan podies, si es pot saber, quan podies cobrar al mes i quan pagaves de lloguer, Manel, que recordis, aproximadament?
No, jo pagava per l'habitació, pagava uns 600 dòlars, l'habitació o la sala d'estar. I me podia guanyar, pues, 800, 900. Després, quan ja vaig tornar a final de 2013, ja amb un visat de periodista, gràcies a l'Ara Balears, una amiga que tenia llavors que era gerent, que era Roser Salmoral, allà ja vaig poder estar de manera legal tot el temps, i me cercava la vida com a freelance i cercava temes de gent de Balears que estigués a Nova York o als Estats Units, i els enviava si me compraven bé, si no.
En trobaves així mateix?
Sí, n'hi havia bastant, sí. Vaig fer 10 o 12. I això m'ho publicava a l'Ara Balears per lo que vivia de cambrer, un restaurant espanyol. I així vaig estar 10 o 11 mesos i guanyava 1.200, cosa així, en el mes. I pagava 600, més els gastos de telèfon, de menjar, bonometre, tot això. Bé, sobre hi havia 1.200 dòlars a Nova York.
I et senties bé? Et senties raonablement bé?
Era una experiència tot nou. Tu vivies... Bé, estaves en un altre país, tenies amics, feies la teva vida, realment jo vaig estar molt bé.
I el motiu pel qual vas anar allà, que era inicialment, com deies, aprendre anglès, vas obtenir això, vas complir l'objectiu, diguem, Manel?
Sí.
Ets satisfet en aquest sentit?
Jo tenia una base, se me solen donar bé les llengües, i a part, com a periodista, pues, i sobretot de bàsquet, pues, al final sents molt d'americà xerrant, i en la música, bé, total, se me dona bé. Però allà, entrenar classes, companys de la teva classe, que són tots estrangers, no hi ha cap d'inglès, per tant, has de xerrar en anglès amb ells. Més de cambrer, que és contra els pavilers de veres.
Sí.
Sí que vaig aconseguir un bon nivell, que ara estic perdent perquè no xerro anglès amb ningú.
Ja saps.
No, però no puc xerrar, no és el mateix.
Però has de cercar una lota anglesa i així resols el tema.
No, deixa't anar. M'estim més quan surti una altra vegada de la pandèmia aquesta, tornem en un altre període cap allà, no, no tant.
Això vol dir, ara que ha passat el temps, vas escollir fa aquests 8 anys a Nova York. Ara, si donés la circumstància, tornaries en aquesta ciutat, en aquest, això, als Estats Units, o canviaries de latitud?
No, jo li recomano a tothom, i de fet, a les filles d'en Xisco també, que després en parlarem, que és un lloc per fer el que jo vaig fer, ara per així un poc sobrat, però va ser perfecte perquè no és fàcil anar-te'n.
No,
vinga, me'n vaig un any. Hi ha gent que ho ha fet i xapó per ells. Jo no era tan valent. Jo em vaig anar un mes i mig i ja veurem. Mira, ja me'n tornaré.
Bé, però al final...
Que va arribar dia de Sandy, per cert, de suracà a Sandy. Sí? El 2 dies després va arribar. Era un caos. 2012 era un caos. No hi havia metro, tot. Uf. Un desastre. No és fàcil fer això. I el que tu deies antes de caure els anells, pues, s'ha de tenir un coco també per dir, bueno, pues, jo era tal i ara, pues la vida m'educa cap aquí i per avall paco, saps? El que
clar, clar. Aquesta intel·ligència emocional a la qual al·ludia abans en Xisco.
I el que me demanaves, a tothom li recomano. Vull dir, qui tingui... pot parèixer un poc en fora, pot parèixer que hi ha Donald Trump, bla, 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 però per jo Nova York té un avantatge i és que en metro te mous per tot. vull dir, i que és una ciutat molt cosmopolita. De fet, Nova York no és Estats Units. No és com si te'n vas, tinc una companya que va estar visquent a Omaha, Nebraska, pues, allò sí que és Estats Units. Però Nova York, igual que Miami, quan vaig anar per avall, no és Estats Units. Ho és, però...
Es parla molt castellà, no? També?
Sí, a Nova York també.
Per això dic, sí, Nova York i Miami.
Sí, jo estava sempre a barris latinos, que són més econòmics. Jo estava sempre a Uptown, que diuen, Harlem i per allà.
Clar. Et deia això de la Lota, Manel, si vols entrem en el capítol personal, que el tema Nova York i sortir a l'estranger, si voleu després amb en Xisco podeu tocar aquestes altres qüestions, això ja dependrà de vosaltres. El cas és que deia això. Manel, 44 anys?
Sí.
Fadrí i sense fills a dia d'avui. Per quin motiu et treu la son? Vols ser pare el dia de demà, Manel? Les coses venen com venen?
Les coses venen com venen. Jo mai he estat de tenir fills ni res d'això, és veritat. És una cosa que, per que està estipulat i has de tenir i tal, si hagués vengut en qualcú, bé, però... l'única lota que vaig tenir si sèrie va ser als Estats Units, era catalana, a més, i no va anar bé.
Estats Units va ser, justament.
Sí, sí. Però era catalana, no era americana. Si hagués estat americana, ja hauria aconseguit els visats i m'hagués passat amb ella.
hauries pogut parlar anglès amb ella.
Un negoci. No, però vull dir, no, jo, mira, tinc ara una fiola d'un any i mig, m'abasta, va, és espectacular. I de seu germà, i altres fills dels cosins meus, que tenen 20 i pico cosins, i tots amb fills, així és que m'abasta i me sobra. A més, t'he respost.
Tampoc deu renunciar a ser pare, però. Vull dir, el que hagi de venir, que vingui, no?
L'únic, jo l'únic opció que veig és que tingui 60 i pico d'anys i m'engani qualcuna de 30, però ho veig supercomplicat.
Bé, si algun dia canvia aquesta situació, ja ens ho contaràs, això mateix. Manel, tu has conegut en el periodisme, que el periodisme, si una de les coses bones, crec jo, és que et dona la possibilitat de conèixer moltes persones molt interessants, avui aquí en tenim dues, en Xisco i tu mateix, Manel, per tant, has pogut conèixer això, moltes personalitats. Ja fora del periodisme, dins del periodisme, quines persones admires o has admirat? Pot ser l'àmbit familiar, a l'àmbit esportiu, a l'àmbit polític o a l'àmbit social, qualsevol persona que hagis conegut a la teva vida, Manel.
No, jo admirat els meus pares, tots dos, que han fet feina tota sa vida, a l'hostaleria, això és duríssim, i no ara, que està regulat. Tot xerra d'anys 60, 70, 80, que era Can Bum. Hores i hores i...
Tots dos?
Tots dos.
I tu ets fill únic, eh?
Sí. I gràcies a ells pues, he pogut tenir una vida i una carrera superbé. Ara, des de 23, però me mantenc jo tot sol i això està també està molt bé. De gent que hagi conegut que admiri, pues, la veritat és que, comentàvem fora de micro, jo antes m'agradava molt el futbol, però quan te fiques dins el futbol i veus com funciona el futbol i el futbolista i tot el que ens revolta, se te lleven les ganes. I gent que podies admirar, pues, ja no l'admires. Jo no tinc cap persona que em miri, la veritat.
Més enllà dels teus pares que ens ho acabaves
de
dir.
No, sí, això ho vull dir.
Clar.
A mi, coses que fa gent, per exemple, gent que està a ONG, gent que fa feina a residències, ara que està tan així,
i tant.
Gent que ha de cuidar malalts, gent que són infermers, metges, que s'han de tragar unes coses i unes situacions i uns drames...
Duríssims.
Que el periodisme és una broma.
Clar.
Comparat amb... I ells, tots ells, jo ho penso que és vocacional.
Manel, ara que parlaves del periodisme, un breu incís per la darrera pregunta, abans del cara a cara amb en Xisco, justament sobre la nostra professió, el periodisme. Com veus aquest exercici professional? No tenim una hora, tenim un minutet.
Com resumir-t'ho? Bé, els periodistes tenim un desprestigi important.
Desprestigi, diu.
Sí. Antes ser periodista era una cosa que guai ser periodista, ara molt de jove el que volen sortir a la tele, sense ser periodista, vull presentar i vull sortir a la tele, ja veurem com arrib. Estan molt desprestigiats les empreses, estem veient un canvi impressionant, vull dir, cada vegada més coses tecnològiques,
les xarxes socials,
els diaris són cada vegada més prims i s'han de potenciar el digital, això, que hi ha menys gent a les redaccions, hi ha manco temps per investigar, tots estan subjectes a interessos, tots els mitjans, t'ho dic així, tapen coses per interessos X, per amiguisme de qui estan al poder, o perquè esperen una publicitat institucional o que tornin un programa. És una omertà, saps el que és l'omertà, no? L'omertà és el pacte de silenci que hi ha en el món mafiós i hi ha molt d'això, i per sa por. I clar, què passa? Cada vegada manco periodistes i els que hi ha potser cremen per centres injusticis que no pot lluitar, com que no pot lluitar, cobres a fin de mes i per avall.
En tot cas, a passar de ser periodista, Manel, et veig amb bona cara, eh? Tal vegada sigui perquè vens d'Eivissa i Formentera, com ens has dit.
Sí, bé, però... des de que tenc assumit, antes també ho deien, Xisco, jo tenc assumit, escolta, jo no canviaré això, jo no sou un Robin Hood, jo, mentre pugui cobrar a final de mes, la meva família té salut, tots, i vivim en un lloc que estic 100 mesos anant a la playa.
I tant, i de l'esperit positiu. I de veurem si continua o no en el que serà el cara a cara, ja serà la darrera secció del programa.
L'un per l'altre.
Idò, això, Xisco, Manel, Xisco, vostra és la paraula, ja heu fet alguna, això, alguna referència l'un a l'altre, ara vosaltres directament, ja el micro és vostre.
No, m'ha fet gràcia això darrer que has dit, perquè jo som un lector de diaris compulsiu, no?
I has de seguir així.
Sí, bé, ho procuro. El que sí que tens la mateixa sensació que tu acabes de dir, és a dir, que en el final, desgraciadament, ja no, els diaris ja no donen informació.
Ara, el primer de tot és que no has de mirar només un.
Exacte, la qual es dius, ostres, és com a... no sé, per què un diari ha de tenir ideologia? Jo és que no ho entenc, jo, en final, jo cerco informació.
Ha de tenir ideologia perquè tens una línia, però sempre conservant-se independència, i si has de treure qualque cosa, no te parla perquè una amiga però, meu està allà.
Però jo com a lector de diari m'agradaria poder diferenciar amb absoluta claredat el que és informació de l'opinió. I evidentment per l'opinió triaré el diari que m'agradarà, a vegades voldré en contra, voldré a favor, però s'informació, m'agradaria que fos informació i no, si tens la sensació, bueno, no tens la sensació, no tens el convenciment que és com tu has dit, que és les necessitats de tesoreria i les aliances comercials i de socis diguéssim marquen la realitat dels diaris avui.
També te la poden colar perquè clar, en un mateix govern poden estar enfrontats dues conselleries amb interessos contraposats i tu te passen dades una i l'altra no te les passa i tu treus el que te diuen. Però bé, jo hi ha una frase que no la vaig dir jo, que és que el periodisme és treure el que els poden o vol que surti, l'altre és propaganda, i darrerament se fa molta propaganda.
Sí.
Però jo darrerament estic tot el que puc, jo som un mandau, jo el que me diuen, si fas cert de fer qualque disco dedicat, el fas, ja està. Però intento anar més bou a la gent que realment vol sortir, ONGs, Creu Roja, mestres que se queixen, però, o associacions de pares que se queixen perquè els seus nens amb necessitats especials estan deixats de la mà de Déu. M'estim més aquesta gent que realment valora el fet de sortir, en aquest cas televisió, els diaris, que no tot el que mou el grup polític i això, que, al final xerren i tot el que diuen es pareix per el seu cercle i per...
No, i totes les notícies que estan relacionades amb empreses o en sectors econòmics. Veus que hi ha una... que no se diuen les coses clares.
Així tot és necessari el periodisme perquè els periodistes, dubte, el nom general, els periodistes sí que volen treure coses bones, temes bons. Hi ha periodistes que treuen, aquí a les illes les tenim, temes boníssims. Hi ha periodistes que tenen temes, no els hi deixen treure, però ha d'haver això, perquè si es poda, no té por de la premsa, que és el que passava abans i ara és al revés, la premsa que té por de que el poda te llevi el grifo, però han de continuar amenaçats, entre cometes, de que aquest periodista en un moment donat me pot enfonsar.
Permeteu que, sens dubte, és una qüestió molt interessant i que podria donar, sens dubte, per una hora, però entrem en el capítol personal. Què t'ha sorprès, Manel, d'en Xisco, què t'ha agradat, i Xisco, què t'ha agradat o sorprès, o desagradat, també, d'en Manel?
Dali.
Ah, jo, que són complementaris. Haguéssim estat poc company de pis, perquè ell és de cuinar, jo som d'escurar. Des de 8 anys ho tinc claríssim.
Aquesta combinació funciona molt
bé. Jo, perquè... encara ara, avui tinc un sopar que ha ratllat amb els amics, que faran no sé què, perfecte, jo escuraré. Jo mai...
Has menjat, però...
Menjaré, però escuraré. Jo, des que estudiava fins ara...
No només som de cuinar, sinó que, a més, quan t'acabes de dinar, és que odi aixecar-me de taula. M'agrada quedar-me, jo som a vegades aquest únic, tothom lleva la taula i dic, jo he cuinat, jo amb aquesta taula.
Clar, clar,
aleshores, som totalment complementaris, això seria... M'ha agradat el que has dit de lo dels Estats Units, que hi ha que sortir.
Sí.
Estic totalment d'acord amb tu. Nosaltres, bueno, teníem molt d'interès, tant la meva dona com jo, vam estudiar a Barcelona, i teníem molt d'interès en que les nines... bueno, ara ja s'han anat la major, la petita també va en camí, però també sortir a l'estranger, que és una cosa que jo no vaig fer. una cosa que... I és d'aquestes poquíssimes coses que m'espenedeix a la vida, que són dues. Una, no haver anat a l'estranger a fer un Erasmus o el que fos, i la segona, no tocar un instrument de música.
Encara hi ets a temps. La segona.
Ho vaig intentar, vaig voler tocar baix, però jo, com que tinc colzo de tenista, va guanyar el tenis.
Ah, mira.
Veus? És a dir, que és el colzo del mal tenista, eh? Veu de saber això.
Ah, mira, no ho sabia. Què sabies tu, Manel, això?
No, que va. També t'he dit que... estic més a favor de que la gent se'n vagi de fora a l'estranger amb 20 i tants anys, sí, no d'estudiant,
sí,
sinó amb 25, 25, sí, 26, però que te posen a 3 mesos, no passa res. Però quan ja ets un poc, ja el que faràs a grans, perfecte. Barcelona,
bueno, ja ho veurem,
bé, si aguantes 4 anys, si aguantaràs 4 anys a Barcelona i en 23, 24, aquí ja se't pot plantejar, fins i tot més tard. Jo els temes que ja era massa tard.
Clar. O sigui, ho recomanes des del punt de vista de maduració personal. Sí.
De fet, jo faria, primer faria obligatori a la carrera universitària, que al manco estiguin un mes per aprovar la carrera, un mes han d'estar a l'estranger. I després ja bateu, ja és voluntat teva quan siguis adult.
Clar. I després, si voleu, ara d'aquí 5 minuts podem continuar, però ja fora micròfon, perquè el programa se'ns esgota. Per tant, gràcies Manel, gràcies Xisco pel vostre testimoni.
Un gust, un plaer.
Intens i molt interessant. Sens dubte també gràcies a Toni Cardell, que avui, Toni, molt d'anys, avui és el seu aniversari, 30 i pocs, i sembla menys, és a dir, molt d'anys, Toni, salut i que sigui per molts més, fent ràdio, clar que sí. I gràcies a tota l'audiència. Tornem dissabte que ve. Adéu-siau.